Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Ahir dijous, membres del sindicat USTEC del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van ocupar l'entrada dels serveis territorials d'educació a Tortosa. Ho van fer amb menjar i sacs de dormir amb l'intenció de no moure's fins que la conselleria s'assegui a negociar. Denuncien que no es desencalla per l'autoritarisme del conseller González Cambrany i reclamen als delegats que facin entendre al conseller que ha de canviar el terrenar i passar la negociació, tal com ha apuntat el representant sindical Marc Martínez.
Un conflicte laboral entre dins del Departament d'Educació, un conflicte que no es desencalla per la manca de voluntat negociadora del conseller Cambrai, ne denunciem el seu autoritarisme i, per tant, esta acció d'avui a Terres de l'Ebre és coordinada arreu de Catalunya per demanar a les direccions de serveis territorials que facin de mitjanceres davant de la conselleria per convèncer el conseller, per fer entendre el conseller que ha de canviar de tarannà, ha de passar de l'autoritarisme a la negociació i desencallar el conflicte d'una vegada per totes. Per tant, està a les seues mans poder encarrilar la resolució d'aquest conflicte i desencallar.
Tot i que la concentració dels representants d'USTEC, ebrencs i tarragonins s'ha fet a la delegació del departament a Tortosa, la petició, però, va dirigida a la directora dels serveis territorials de les Terres de l'Ebre, Montse Perelló, i també al director dels serveis territorials d'educació a Tarragona, Joan Manel Audí. L'estratègia del sindicat és fer interferir als representants de la conselleria al territori per demanar un canvi de tarannà al conseller Josep González Cambrany. El delegat d'USTEC, Marc Martínez, diu que la protesta busca respostes i que el termini que s'allarguin les tancades està a les mans de la conselleria.
Hem vingut aquí en busca de respostes. Per tant, la USTEC farà el que hagi de fer en tot moment per aconseguir esta resposta que de totes totes ha d'arribar. Però insistim, està a les seues mans. La USTEC ja té voluntat de negociació, d'arribar a un acord que sigui satisfactori. Però l'altra part s'ha de moure. L'altra part és la conselleria i ha de començar per demostrar esta voluntat.
Entre les principals reivindicacions del sindicat està el d'augmentar les places del concurs de mèrit després que almenys 4.178 docents en actiu amb una antiguitat superior a 7 anys s'hagin quedat sense feina i que hagin faltat d'inici 1.536 places per complir les addicionals sisena i vuitena de la llei estatal. El sindicat reclama que se'n reverteixin les retallades que s'arrosseguen des de fa 10 anys. I com ha apuntat Laura Ferrer, portaveu sindical a Tarragona, totes les noves mesures, com el calendari, necessita consens amb la part social i la comunitat educativa.
I pel que fa al calendari, vull dir, ja sigui calendari o ja sigui qualsevol altra mesura, si no està consensuada amb la comunitat educativa i amb la part social, no la podem acceptar. Vull dir, quan es crea una nova mesura, s'ha de pensar en quines conseqüències té, si es pot implantar correctament. Nosaltres creiem que això no és així i, sobretot, no, aquesta manca de respecte continuada cap al personal educatiu de no voler negociar amb anterioritat les demandes i directament sortir a premsa i fer aquest anunci.
Un dels punts indispensables de les peticions és el pacte d'estabilitat per garantir que ningú perdi la feina. La representant del personal laboral d'USTEC, Susana Chertó, ha alertat en les seves demandes aspectes com l'abús de la presencialitat en els horaris de juliol.
Pel que fa a l'acció d'avui, conjuntament des d'USTEC, han volgut posar el focus precisament en aquestes reivindicacions i a que el departament comença a moure i donar-nos resposta. Tenim el tema del juliol, no és un tema econòmic. Pel que fa al personal d'atenció educativa, hi ha un abús de la presencialitat al juliol, quan no hi ha alumnes als que puguem fer atenció, no hi ha espais de coordinació i, en canvi, hem d'estar depenent de la voluntat de les direccions tot el mes de juliol i principalment fent funcions que no són pròpies perquè no hi ha les funcions a fer. Després també una mesura que ja s'ha implementat per al personal docent, com és passar les substitucions de terços, que és un contracte precari, a substitucions a mitja jornada, no ho ha implementat per al nostre col·lectiu, quan ni mos mereixem uns contractes precaris de terços i quan fa falta personal d'atenció educativa als centres. I és una mesura que mínima i necessària, però que permet l'ampliació de les nostres plantilles als centres.
El delegat d'USTEC, Marc Martínez, ha explicat que la protesta acabarà quan aconsegueixin un compromís negociador per part del conseller d'Educació.
Entenem que les lluites no es guanyen en un dia, per tant, També entenem que la lluita continuarà per com sempre ha sigut i com no pot ser d'una altra forma. El sindicat ha de fer la seva feina i és la que farem. Però comencem per avui, perquè això que hem vingut a fer aquí acabo tenint una resposta, que és compromís del conseller de negociar.
Per la seva part, ahir dijous, la directora ebrenca, Montse Prello, va recollir la petició i es va comprometre a traslladar-la al conseller. De fet, finalment, ahir dijous al vespre, USTEC va donar per acabada l'acció reivindicativa que va dur a terme a diversos punts de Catalunya després que, segons el sindicat, el conseller d'Educació, Josep González Cambrany, hagi acceptat una trobada amb el sindicat per abordar la estabilització, les condicions laborals i la reversió de les retallades. El sindicat USTEC ha indicat a través d'un comunicat que a la trobada es traslladarà al conseller la proposta global que recull les demandes de retorn de les retallades, el calendari escolar amb el blindatge del juliol, la integració i l'equiparació salarial de la FP i, amb un èmfasi especial, l'estabilització del personal interí.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La comissió permanent del Pla Especial de Sequera, celebrada ahir dijous a Saragossa, ha servit per repassar les mesures adoptades per la sequera, sobretot les relacionades amb el regadiu, ja que és el sector que més consumeix. De moment, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ja ha fet declaracions de situació excepcional per sequera extraordinària a la Conca del Segre, que era la més preocupant, però també al Baix Ebre i tres més de l'Aragó i la Rioja. Aquesta declaració permet que els usuaris puguin optar a ajudes i també estalvin el cànon i les tarifes de l'aigua. La presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Maria Dolores Pascual, ha explicat en roda de premsa abans d'aquesta primera comissió del Pla Especial de Sequera que creu que a finals del mes de maig el 50% de la conca estarà en estat d'emergència per la sequera.
Des de hace unas fechas, además de los indicadores mensuales, la Confederación hace un avance cada 15 días para que se vea la evolución. El 15 de mayo salió la previsión de indicadores, está publicado en la página web, yo creo, para finales de mayo. Y lo que podemos ver pues, que es el empeoramiento de la situación y posiblemente a final de mes puedan entrar en emergencia también otras unidades territoriales que ahora mismo estaban en alerta, como puedan ser las cuencas del Gallego-Cinca y la cuenca del Huerva. De acuerdo con los indicadores, pues tenemos alrededor de un 65% de la cuenca en una situación de sequía prolongada y alrededor de un 30%, desde el punto de vista de la escasez de reservas, un 30% de la cuenca está en emergencia. Si se confirman las previsiones de que a final de mes entren en emergencia esas dos unidades territoriales, pues tendríamos un 50% de la cuenca. Otras están en alerta. Y se prevé también que a lo largo del verano, que obviamente pues habrá incluso menos precipitaciones que las que hay ahora y menos aportaciones, pues la cosa vaya empeorando.
Maria Dolores Pascual ha reconegut que a mesura que la situació empitjori, caldrà aplicar noves restriccions, especialment als usuaris del regadiu. En cap cas, però, ha dit, estan parlant de restriccions per a l'ús de boca, però sí que es podrien aplicar en usos de generació d'energia o altres de caràcter industrial. L'objectiu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre és, també, traslladar un missatge de conscienciació a la població perquè la sequera, ha dit, és important i serà llarga. De fet, la pròpia presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Maria Dolores Pascual, ha explicat que per primera vegada, un cop finalitzi la sequera, es vol fer una avaluació de la gestió que se n'ha fet.
Se pretende, quizás sea la primera vez que pretendemos hacer una evaluación una vez finalice este episodio de sequía, pues de la evolución de los indicadores, un análisis de los impactos que ha tenido la sequía desde todos los puntos de vista, económico, social, ambiental, la eficacia de las acciones que hemos ido adoptando, las posibles carencias que haya habido para mejorarlas en el futuro. Y, en fin, bueno, pues un análisis de cómo se ha gestionado, de la coordinación con otras administraciones, en fin, un análisis global y que se pretende que se realice como una de las funciones más relevantes de esta comisión permanente.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també intensificarà el control dels aforaments per cabals ecològics i també pel que fa als vessaments, ja que hi haurà menys cabals i podrien provocar danys al medi hidràulic. En el cas de Catalunya, la vigilància competeix a l'Agència Catalana de l'Aigua i per això Pascual ha dit que es coordinaran per vigilar les conques de la part catalana.
Y por supuesto la coordinación con otras administraciones, como es el caso de la Agencia Catalana del Agua, que tiene la competencia dentro de la cuenca del Ebro de la vigilancia del dominio público hidráulico y, por tanto, ellos tendrán que, pues, tendremos que coordinarnos con ellos para la vigilancia de las cuencas de la parte catalana de la cuenca del Ebro y, previsiblemente, pues también una coordinación a lo mejor con el SEPRONA de la Guardia Civil. Se establecerá también un plan de vigilancia y seguimiento de cumplimiento de los caudales ecológicos, de qué forma puede afectar la sequía a los caudales ecológicos y, finalmente, también previsto en el plan especial de sequía un plan de vigilancia ambiental para el Delta del Ebro.
Per la seva banda, les entitats ecologistes Sea Overlife, la Plataforma en Defensa de l'Ebre i IPCENA, Ecologistes de Catalunya, han reclamat que no es toquin els cabals ecològics dels rius davant de la proposta de l'esborrany del Pla de Sequera de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Consideren que aquesta mesura posaria en risc la conservació de les zones humides i han reclamat que s'asseguren els cabals ecològics com a element de preservació de la biodiversitat, qualitat de l'aigua i de l'activitat econòmica al llarg de les conques. Amb tot, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu que el 50% de la conca es trobi en estat d'emergència a finals del mes de maig per la falta de precipitacions. La Confederació Hidrogràfica preveu també que la situació empitjori de cara a l'estiu, ja que no s'esperen pluges importants. Entre les mesures a adoptar a Catalunya, s'intensificarà la coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua per la vigilància i el control dels cabals.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb una arma blanca que va tenir lloc aquest passat dimecres la nit a Tortosa. Cap a 11:45, una patrulla de la policia local va trobar un home amb dos ferides per sobre i per sota del genoll esquerre estès al carrer, concretament a la plaça Agustí Querol i el pont de l'Estat. Els agents van trobar l'home amb símptomes evidents d'haver begut i va ser un testimoni que els va informar que un grup de quatre joves de 20 i pocs anys haurien estat els atacants. L'ha agredit, que acumula nombrosos antecedents policials i va ser condemnat per la mort d'un jove d'un cop de puny a l'exterior d'un local de la ciutat l'any 2016, va ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Entre les estrenes de la setmana destaca Sika. Una adolescent s'obsessiona amb que el mar retorni al cos del seu pare després d'un naufragi a la Costa de Morte. També s'estrena Alice Cariño. Anna Kendrick interpreta una dona que pateix maltractament psicològic i torna una de les franquícies més exitoses, Fast and Furious 10.
De veritat creus que sentiràs el teu pare a través d'un forat?
Todo el mundo sabe que las almas dels marineros descansan ahí.
La directora barcelonina Carla Subirana dirigeix Sika. És el nom d'una noia de 14 anys molt afectada per la mort del seu pare en un naufragi. Espera que el mar torni al seu cos i, mentrestant, coneix el Suso, un noi de 15 anys obsessionat amb les tempestes. La Sika investigarà les circumstàncies de l'accident i, mentre ho fa, el seu poble mariner, marcat pel creixent desequilibri amb la natura, canviarà per no tornar mai a ser el mateix.
¿Estás segura que quieres saber?
Solo queremos que te relajes. ¿Y cómo lo hago?
Mi niña hermosa.
Anna Kendrick protagonitza Alice Cariño. És una dona al límit, maltractada psicològicament pel seu nòvio, que la té completament paralitzada. Durant unes vacances al camp amb unes amigues, l'Alice redescobrirà la seva essència i canviarà la seva manera de veure la relació. Però la venjança del seu xicot per la fuga serà brutal i posarà a prova la seva resistència, el seu valor i la força del llaç que la uneix a les seves amigues.
No puedo volver a fallar.
Mi niña hermosa, soy la única persona que te conoce. ¡No!
¡Los han encerrado!
¡Es una trampa!
¡Una bomba!
Bien, capullos, ¿qué más volamos?
¿Qué? ¿El Vaticano? ¡Guau! ¡Wow! Vais a ir al infierno.
A Fast and Furious 10 ens tornem a trobar amb en Dom Toretto i la seva família. Durant anys han estat capaços de ser més llestos, més valents i més ràpids que qualsevol enemic. Però ara hauran d'enfrontar-se amb l'oponent més letal que mai haguessin conegut. Un perill terrible que ressorgeix del passat, que es mou per la set de venjança i que està disposat a destrossar la família i tot allò que el Dom li importa.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
Bon dia, un temps variable al llarg de les properes hores, però en general, tant aquest divendres com el cap de setmana, ha de ploure molt poc. A les Terres de l'Ebre sí que ahir al vespre, aquesta nit passada, hem tingut algun xàfec o alguna tempesta intensa, per exemple la que afectava al voltant de Tortosa, però ja aquest matí amb un temps una miqueta més tranquil, amb alguns núvols no gaire destacables, també anirà bufant una mica de vent de dalt. Al llarg d'aquesta tarda el vent tornarà a girar cap a Xaloc, per tant més humit, i farà que es tornin a formar núvols. Durant la tarda molt avançada, aquesta propera ja vesprada i nit, és quan arribaran alguns núvols més gruixuts, amb algun xàfec o alguna tempesta una altra vegada, però com va passar ahir, de caire molt local. No plourà a tot arreu de la mateixa forma. La temperatura suau, però no especialment alta. En vista el cap de setmana, moments de sol, de fet ha de ser força dominant, especialment demà a la tarda i el diumenge fins al migdia, però amb poques possibilitats de pluja, si de cas, cap als ports, algun xàfec. Ho anirem seguint a la xarxa.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. 96 Antena Caro.